respondre les preguntes de l'advocada d'ella i a cada una de les parts, a la fiscala i a la jutgessa, les expliquis una cosa diferent del que va passar allà. Uh-huh. Clar, és que això no hi ha per on agafar-ho.
Tinc entès que algun dels amics, Maica...
I per cert, una magistrada, l'Anna Marín, que va dirigir l'interrogatori, que va dirigir la sessió, que no li va temblar el pols per decretar aquesta presó i que, a més, no suportava tan ben preparat que el Jesús García, bueno, el País, explicava un detall superinteressant, que la magistrada li pregunta, vostè quan pot guanyar el mes? I la Lluís li diu, no sé, unes 30.000 euros. I ella li diu, no m'enganyi. Jo he mirat els seus contractes i els seus ingressos per publicitat. Vostè, la xifra supera els 300.000 euros. Hosti, cuidao, eh? Cuidao, o sigui, això s'ho portava preparat. O sigui, s'ho ha estudiat el tema, no, és... I ell, clar, arriba... Em deies, Miquel, perdona.
No, tu digues, no, Jordi. Et deia una cosa que m'estan dient, que és que és probable que hagi demanat amics personals seus, que anar a veure'l, perquè també no només estan molt sorpresos de tot, sinó perquè el que estan sorpresos és que el que vas escriure tu també, i, que era que no ha pogut anar, l'advocada no hi va anar, cosa que em sembla al·lucinant, això.
Bueno, clar, clar, una mica el que m'explicaven algunes fonts vinculades a la presó i que tenen molt bona informació del que va passar aquestes primeres hores, que hi ha aquella crònica del cap de setmana a La Vanguardia, és que ell arriba absolutament desemparat. O sigui, es presenta, evidentment, amb la roba que portava quan, en el moment de ser detingut, recordem, és detingut a primera del matí, perquè es presenta amb l'advocat, amb aquesta cita que té amb els Mossos. Els Mossos, en el primer instant, li comuniquen que està detingut, li deixen els drets, el traslladen a les Corts, allà li fan la primera ressenya, res. No, jo crec que passa per l'àrea de custòdia per fer la ressenya com a detingut, les fotografies, les 5 fotografies de rigor, les empremtes dactilars, li treuen els cordons de les sabates esportives i es trasllada a la Ciutat de la Justícia, on passa moltes i moltes hores esperant l'escrit d'aquest auto que m'explica...
Bueno, Maica, li fan el mateix que li fan a qualsevol...
Clar, sí, però arriba Mònica a la presó amb una bosseta de plàstic amb els cordons, i clar, no portava mòbil, no portava res, i li pregunten, bueno, tens dret a una primera... El procediment, a Brians, i això és així, no li estava esperant cap responsable a la presó, estava el cap de guàrdia i el cap d'incidències, va rebre el mateix tractament que els altres tres homes que aquella mateixa nit van ingressar a presó, i el que sí era com, bueno, tens una trucada, i ell diu, no recordo cap número. Ja. Però sí que és veritat, Mònica, que en casos com aquests, l'advocat, quan, i això ho sap aquí, està el Samper, està escoltant el Molins, quan arriba, podeu saber qualsevol de vosaltres, quan arriba un pres, l'advocat, tot que no l'hagi de veure, ja està a la presó esperant, i li facilita, doncs, jo què sé, una muda per dormir, que això també li va proporcionar a la presó, com a tothom, el lot penitenciari, que també està un necessari per les primeres hores. Però ja li porta l'advocat, li porta un paper amb els números, perquè és normal que no se'n recordi i no tingui memoritzat el número de telèfon de la seva dona. I clar, l'angoixa explicava el seu germà ahir, el germà de l'Albert, que estava a Brasil, i ho explicava malament, deia, és que no el podem veure. No, perdoni, ell tindrà dret a les seves visites com tots els presos, i té dret a unes trucades que era de proporcionar quins números el poden trucar i pot trucar, perquè a presó ho ha de confirmar i ha de validar que són números relacionats amb ell. Ostres, però clar, no recordava que el número, aquesta dona no el van a veure. I, bueno, els funcionaris li van deixar un llibre, ha estat, m'expliquen, molt correcte, ell està, entenc que les pròximes hores serà reassignat amb un mòdul, ara ell ha passat aquest cap de setmana des de divendres amb una cel·la individual del pavelló d'ingressos, no s'ha creuat amb cap altre ingrés, ha vist a diferents educadors i personal professionals del centre, també ha vist un parell de vegades al metge, li van oferir doncs, una pastilla per dormir la primera nit, va dir que no ho necessitava, no és cert que no tingui aigua calenta, és veritat que hi ha problemes d'aigua calenta en alguns mòduls de Brians, algun dels problemes que té aquella presó que es cau a trossos, és un altre tema, però té aigua calenta al pavelló d'ingressos. I està, bueno, està molt correcte, m'ha dit l'altre dia que ja està ahir, que ja està quasi, bueno, pues normalitzant la situació i bueno, i l'espera temps. I
Mònica, jo crec que
una cosa, perquè... Maica...
Vindrà a veure el que serà el seu nou advocat, que encara no té la vènia, però em consta que la família, el germà... La família vol un, que ja està parlant amb ell, però també s'ha volgut seure amb altres reconegudíssims advocats penalistes que coneixem tots de... d'aquest país.
No, només una cosa, no, Maica, no és tant a tu com en general, no? La Maica té molta informació del que està vivint Dani Alves, i amb aquest relat estem victimitzant indirectament Dani Alves, i per tant estem fent...
Per què?
Perquè sabem moltes coses de com ho està passant Dani Alves, i no sabem com ho està passant la noia que va denunciar. I aleshores...
Ja ho sé,
Marca. Maica, té interès informatiu? Segurament que sí.
No,
però amb aquest relat, l'únic que fem és victimitzar el Dani una altra vegada.
No, amb l'advocada de la víctima hi estic parlant des del diumenge, des de dissabte, i voluntàriament no li he volgut demanar com està, perquè entén que la nostra obligació de tots és protegir aquesta dona de 23
estic d'acord, anys. Estic d'acord.
Protegir-la, aïllar-la, no molestar-la. I jo sóc tan curosa amb
que ho sé,
això,
que
espero que només ella, l'advocada, sap que si alguna cosa rellevant s'ha d'explicar d'ella, ens ho farà saber.
Segur.
Jo no li pregunto ni com està.
Pues,
és que no vull
escolta'm,
saber res.
El que passa
res,
és que com que és tan desigual, Maica, com que és tan desigual el nivell...
Sabré el que ella vulgui explicar i consideri amb la seva advocada que hem de saber, perquè quan fiquem al cap que aquesta dona la hem de superprotegir perquè el que està fent, i ho sento, és una heroïcitat, i l'altre moment el meu estimat Mario Scarolo ho deia, no perdem de vista l'actitud impecable de la discoteca Sutton, del personal, perquè si en aquell instant, quan ella surt per la porta amb la seva cosina i la seva amiga, i el porter se n'adona que està plorant i li diu, què et passa? I li diu, què tens mal d'amores? I li diu ella, i es trenca un altre cop, i aquest porter l'agafa, la porta en una oficina, ella li explica en dues paraules el que li ha passat, truca al cap de sala, i aquests dos homes no tenen, ni en un moment li qüestionen la veracitat. No la qüestionen. I els importa tres raves, que sigui Dani Alves o Jordi Basté o Maica Navarro.
Sí, està molt bé, Maica.
Perquè en aquell moment aquesta dona es va sentir acompanyada i segurament
que sí.
El que ha fet és producte de que en aquell moment no va ser qüestionada.
Deixa'm però... una cosa, que l'advocada d'ella, ho dic perquè... ha demanat expressament que cap periodista s'hi posi en contacte, no vol entrevistes,
sí,
no vol cap donar cap informació.
Jo no dic que hàgim de parlar d'ella, només dic, si us plau, que com més detallem com se sent en Dani, si les mudes, si li han tret els... Que és informació, Maica? Entenc que hi ha molta gent que està interessada en aquesta qüestió. Però, en el fons, indirectament, estem victimitzant-lo. Aleshores, aquí hi ha un procés que és d'un personatge públic que tindrà minuts i minuts i minuts de ràdio, tele, debats, etc, etc, etc. Escolta, jo faig un prec a la justícia. En aquest cas, si us plau, per favor, pel bé de tothom, especialment d'aquesta noia, que siguin unes hores ben curtes, saps què vull dir? Que accelerin al màxim aquest judici, perquè abans ho deia en Miquel Samper, les conseqüències psicològiques que deriven d'una situació d'aquestes, amb un personatge de la notorietat de Dani Alves, amb tot el que està generant, que no trigui un any a arribar a aquest judici, per favor, perquè... Perquè és terrible.
Espera perquè ara aterren els pares de Dani Alves, els germans de Dani Alves, i ahir vaig poder escoltar una mica, i és, bueno, el to de què bogeria estàs fent, ja veuràs, o sigui, encara...
Doncs...
Tot això acaba de començar. Però ell també té tot el dret del món a defensar-se.
Que sí, que sí.
I jo crec que o sigui, això...
Ningú li nega.
I ell farà servir totes les eines al seu abast.
Naturalment.
Si els pares han de muntar una roda de premsa a la porta de Brians per defensar que el seu fill està en l'exdona, la dona, en fi...
Doncs aquí és veritat que nosaltres, els mitjans de comunicació, bueno, tots els mitjans i totes les xarxes, etc., tenim un repte de responsabilitat en el tractament de tot això. Perquè l'entorn de Dani Alves és infinitament més poderós que l'entorn de qualsevol víctima de la violència
Mònica,
de gènere i de les agressions sexuals.
Els pares de Dani Alves munten una roda de premsa a la porta de Can Brians. I tu em dius quan estaves liderant el Matí de Catalunya Ràdio
que
has enviat un periodista a connectar en directe per saber què el deies, doncs també... Com ho faré però, jo i com ho farà l'Estat.
Però, Maica, quan dic responsabilitat sí, sí. Però, en la manera com abordem aquesta informació i en els minuts que li donem, perquè, insisteixo, i això ho debatem amb el Jordi cada dilluns, no? Els minuts que fa que estem parlant d'això, quan és una cosa que, evidentment, té, si vols, interès públic per qui és el Dani i el que ha significat en el futbol, etcètera, etcètera, en aquest país, doncs està robant minuts d'altres qüestions en una setmana especialment.
Però hi ha un gran debat aquest,
no? Però és una cosa molt important, també, jo crec. Aquest cas, i no sé, crec que no m'equivocaré, tindré unes conseqüències amb la lluita contra les violències sexuals contra les dones que no tenim en aquest moment capacitat de mesurar la importància que tindrà. El que implicarà per totes aquestes dones que han tingut por en algun moment de la seva vida o les que vindran per no anar a una comissaria a denunciar. Jo crec que això, i està a la nostra mà, protegir aquesta dona i demostrar que sí, que el sistema pot protegir una víctima, que el sistema pot intentar no revictimitzar-la de manera reiterada. I per tant, jo crec que al mateix temps que el que dius, tens raó, Mònica, és un exemple de que no hi ha espais d'impunitat per ningú, et diguis Dani Alves o et diguis com et diguis. Per tant, hi ha una vessant en la transcendència del cas que és importantíssima, importantíssima, i crec que, no és que ho veurem amb el temps.
Que tenim però un problema social important, el tenim en tots els àmbits, sí, perquè sí, abans sí. Posàvem els exemples de la quantitat de tensió que viuen les dones amb vides de fugida i d'estar tot el dia sí, sí. Pendents del que diuen, el que no diuen. Avui, per exemple, a les 5 de la tarda, Jordi, Sara González, sí. Les dones
tu,
periodistes, jo també hi seré.
Tu, la Gemma Herrero, deixa'm dir més noms, sí. Que em deixo més noms.
No els direm tots i, per tant, de memòria no els direm.
Puig.
Però hi ha un acte al Parlament a les 5 de la tarda per parlar del ciberassetjament contra les dones periodistes, que aquesta és una derivada de la violència constant a què una dona veu sotmès el seu dia a dia, no? Aquí, a l'Índia, com diu la Trena, o a qualsevol altre lloc, no? I, per tant, el cas extrem és la violació, el cas extrem és l'agressió sexual, però en el dia a dia, com una gota malaia, la vida de moltes dones és una vida de fugida i de discriminació i d'haver de demanar perdó i de renunciar als nostres drets perquè se'ns creguin. I això és terrible, terrible. I a sobre, saber que Dani Alves aquí, allà i a la presó, pues sí, ha passat per tots els tràngols que passa qualsevol pres. Qualsevol. Que t'escorcollen, que et despullen, que et prenen els cordons perquè no facis cap disbarat i et deixen sense mòbil.
Jo no puc estar més d'acord amb tu. Però hi ha una cosa que és la informació. Jo tinc el dret a saber la informació.
Però dic que siguem conscients que l'estem victimitzant.
I d'aquest tema, ens agradi o no, ens manifestem o no, se'n parlarà. I jo crec que escoltar tothom és el que toca, com ho ha de fer el jutge, escoltar les parts. Ara, quina és l'obligació com a mitjà de comunicació? Ni una renúncia en la que és la línia editorial del diari. És a dir, res de fer-ne d'això, doncs, en fi, filet aixec, jo en dic, no? Sí, i això ho estan fent. Si ara escoltéssim alguns dels canals de televisió que tinc aquí davant, d'això n'estan convertint en un espectacle.
Sí.
Jo crec que aquest és el drama.
Però jo dic que siguem conscients, que això està passant. I què passa? Des de les coses més petites...
Però és que passen coses... amb aquest tema i passen tots els temes.
Bueno,
hi ha coses
Marius,
terribles, hi ha coses terribles
és...
que
aquí,
no ens agradaria que els periodistes ens expliquéssim. Bueno, escolta,
oi que som aquí davant d'aquest
sí, bueno,
micròfon?
Però el que passa a Ucraïna, hi ha coses que són horripilants que
sí,
te les expliquin
sí,
i tal. Però
sí.
és que tenim el dret a saber-les i el fet de saber-les... Ostres,
si no estic negant
persona,
el dret.
Això,
estic dient que reflexionem és... sobre l'ús i la dimensió que li donem.
Passem el dia reflexionant, però després hi ha la informació.
Ja està, jo crec que s'ha entès el que jo volia dir.
Si tens tota la raó, però vull dir, no cal embolicar-se cada dia amb una bandera per fer periodisme.
No m'estic embolicant en cap bandera. Quina bandera m'estic embolicant?
Metafòrica.
No, quina? Explica-la.
No,
quina bandera?
No,
vull dir... En quina bandera m'estic embolicant?
No, doncs...
Màrius.
Era una bandera, un vel, ja està.
Un vel?
Vel, fi.
Manda-ho.
S'ha tallat algú. o penjat. Crec que, bueno, tanquem el tema, podem tancar el tema si Miquel Samper va, que és que si no jo volia parlar de Rosa Díez.
Sí, el Tiana abans ens demanava prudència quan estàvem parlant del cine, imagineu si n'hem de tenir amb aquest tema. I jo crec que tan rellevant és doncs el dret que ara exigia el Màrius de poder expressar les coses doncs, que s'han de dir, i això és el que estava fent la Maica, suposo, com que no hem d'oblidar que per desagradable, jo crec que és el delicte més desagradable que hi ha en el Codi Penal, que sigui una violació o una agressió sexual, també li assisteix la presumpció d'innocència en aquest senyor, que fins i tot el decret en aquesta interlocutòria per part de la jutgessa de la presó provisional no és una condemna prèvia, és a dir, aquest senyor haurà de passar per un judici, i també que els mitjans, i això crec que ho he dit tots, doncs quan facin doncs, la seva obligada informació hauran de ser molt curosos amb el que diuen, perquè els judicis no acaben fins que no hi ha una sentència, i fins i tot fins que no hi ha sentència ferma, i per tant s'han esgotat les vies dels recursos, no? Però el que sí que també és evident és que, com deia el Marc Molins abans, pràcticament la prova ja està practicada, eh? És a dir, nosaltres no hem tingut accés, no? Però vull dir, és obvi que les proves biològiques hi són, que les gravacions hi són, que les declaracions d'una i de l'altra part hi són, i molt probablement aquesta jutgessa d'instrucció pugui tancar la instrucció, com reclamava la Mònica, en molt poc temps. I, per tant, aquí sí que no haurà d'incidir ningú, ni els mitjans, ni ningú. Si és culpable, és culpable. Sigui qui sigui, hi haurà de pringar i de llepar amb la pena doncs que estipula el Codi Penal per ell, i si no ho és, doncs no ho serà.
Pablo Iglesias, vols dir alguna cosa i anem acabant?
Bueno, creo que esto pone encima de la mesa la enorme responsabilidad de los medios de comunicación a la hora de enfocar estos temas. O sea, creo que esto ha dejado clarísimo que la cultura de la violación es una realidad social, pero que es una realidad mediática también, y a partir de ahí toca asumir la responsabilidad. No es un problema de que todo el mundo desee que se produzcan violaciones, pero que está instaladísimo en los medios una serie de temas que favorecen la criminalización de las mujeres y que no se enfoque una violación con criterios dignos, creo que esto es una obviedad.
¿Cunillera?
Sí, volia dir una cosa, perquè en aquesta conversa que han tingut entre periodistes, jo només volia introduir un petit matís, no? És a dir, jo el que, és a dir, la informació, el que estava trametent la Maica, el que s'ha anat dient aquests dies, a mi la informació, com a persona que no tinc aquesta responsabilitat, em serveix de vegades per afirmar l'opinió que ja tinga, de vegades per a matisar-la o inclús per a canviar-la. El que jo sí que demano sempre, i en coses sempre pensant en la víctima, sempre pensant en aquesta noia, és que jo crec que aquí el repte important és no caure en el morbo. La informació és bona, perquè a mi m'ajuda a tenir opinió o a ratificar-la, com deia abans, o no, de la informació o de l'opinió que jo tinc respecte d'aquest senyor i respecte, sobretot, del que li hem de tenir, insisteixo en el respecte, a la víctima. Però el problema és si hi ha morbo, que això sí que segurament passarà, no? I per tant, l'únic que hauria d'haver aquí és un compromís, que crec que en aquest cas no ha passat, de que no es caigui en el morbo. Una cosa, jo, a mi em va bé saber que amb el senyor Alves s'han complert tots els paràmetres que es compleixen en qualsevol altre ciutadà que incorri en un possible o suposat delicte com el que se li atribueix. A mi em serveix. Ara, el que no em serveix ja és quan es fa, quan es fa el morbo i si fa el xup-xup-xup-xup respecte d'altres coses. Per tant, jo crec que sí que és un repte important, però la informació és necessària. El ciutadà la necessitem.
Aviam, per acabar, Marc Molins, vols dir alguna cosa més? Disculpa, eh?
Amb 30 segons, Jordi, sí. Abusant de la vostra confiança
no,
i paciència. Una mica la sensació de que els juristes ens atravessa aquest discurs, no? És a dir, la discussió que tenim és el fidel reflexe de dos drets que tenen la mateixa naturalesa fonamental en la nostra Constitució, que és el dret d'informació, article 18, que es tensiona necessàriament amb el dret a la presumpció d'innocència. Sobre aquest debat i aquesta tensió hi han hagut riuades de tinta. S'ha escrit moltíssim i és una situació, és un debat que està pues, tan viu com present en els nostres dies. Els tècnics no podem dubtar respecte de la preeminència de la presumpció d'innocència. Per quina raó? Perquè al final la presumpció d'innocència és una actitud intel·lectual, és com el fair play en el món de l'esport, és com la imparcialitat en el món del periodisme o com la higiene en el món de la medicina. És a dir, la presumpció d'innocència és una actitud intel·lectual que condiciona i dona lloc a un enjuiciament en condicions de justícia i en plena eficàcia dels drets i garanties. I com bé deia el Miquel, si a partir d'aquí i a partir d'aquesta actitud s'ha d'imposar una condemna i la condemna, doncs aquestes són les regles del joc, però si cedíssim mínimament a la presumpció d'innocència als tècnics, si cedim, el que fem és que alterem la desviació estadística del resultat que ha de tendir a la justícia, no? Si els tècnics, les defenses, els jutges, els fiscals ens decantem cap a una de les postures de forma priorística, el resultat que sortirà d'aquell judici està necessàriament allunyat de la justícia. Dit això, insisteixo i acabo, es tensa amb el dret a la informació, és a dir, no hi ha democràcia sense informació. I el que hauríem de fer entre tots és saber trobar aquests equilibris, saber trobar aquests consensos, per tal de que la ciutadania estigui plenament informada des de lo més anecdòtic fins a lo més essencial, però sempre amb aquest respecte, crec que és una postura més tècnica però imprescindible, el ple respecte a la presumpció d'innocència.
Tian, vols dir alguna cosa per acabar?
Mira, vull dir que estic avui, perquè no se'm titlli d'equidistant, d'acord amb el 100% i sense tocar ni una coma amb el que ha dit avui la Mònica, amb tot, principalment amb el fet aquest de que a la noia se li ha... Que hagi d'arribar a renunciar a demanar una indemnització perquè se la creguin. O sigui, això em sembla que ha sigut el primer Déu us guarda la Mònica i em sembla molt significatiu. L'altra cosa que em sembla significativa moltíssim és que Alvis es presenti aquí amb una mà al davant i una al darrere, que demostra efectivament aquesta impunitat. Estic d'acord amb el que dèieu de Xavi, de que no pots fer una roda de premsa com la que va fer, però també t'he de dir que, i acabo amb això, Xavi rectifica cosa que no hagués fet fa un temps i que demostra que algunes coses estan canviant, com per exemple també que l'equip actual de Dani Alves l'ha fet fora des del minut 1, i crec que això fa un temps no hagués passat, i que per tant algunes cosetes sí que estan canviant a poc, però hi ha coses que estan canviant.
Molt bé, són les 10:22, tanquem aquest tema. Marc Molins, un plaer novament, moltes gràcies i fins molt aviat.
Una abraçada forta, fins aviat.
Fins aviat, i d'aquí a uns moments altres temes de l'actualitat aquí al món.
RAC 1.
A la ciutat, desplaça't millor. Viatja millor. Arriba millor. A la ciutat, millor amb bus i amb metro. Millor en transport públic. Més pràctic, més còmode i més sostenible. Barcelona't, amb TMB.
Posa't en forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix, així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Fes-te soci ara. Emporta't una motxilla de regal i entrena 5 setmanes gratis. Basic Fit. Go for it.
Aquestes festes t'has adonat que la teva mare ja no pot estar sola i necessita ajuda? Contacta amb Cuideo i t'assessorem sense compromís. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Lloga el teu pis amb total seguretat i garantia. Renta Garantizada, l'única empresa que assegura el cobrament del teu lloguer i que et seguirà pagant encara que l'inquilí no ho faci. A més, s'encarreguen de totes les gestions. Informa't en el 900-12-0301 o a rentagarantizada.es.
Des de 1959, sempre al teu costat, t'acompanyem en aquest moment especial. Palacio del Bebé.
A Palacio del Bebé hi trobaràs un equip d'experts en mobiliari infantil, juvenil i també per a tota la llar.
Aprofita aquestes rebaixes per aconseguir solucions úniques per casa teva.
Demana'n cita a palaciodelbebé.com.
Kia ha estat la marca més venuda a particulars del 2022 i el Kia Sportage acaba de rebre el premi a cotxe de l'any. Per celebrar-ho, a AR Motors t'oferim grans descomptes en tots els nostres vehicles amb lliurament immediat. Visita les nostres botigues al Barcelonès, al Maresme i al Baix Llobregat o entra a armotors.es.
Més blanc a la Mallorquina. Descomptes fins un 50%. Aprofita per renovar la teva llar amb articles de qualitat. Nòrdics, adredons, llençols, tovalloles, cortines... Vine a la Mallorquina. Roba de llar amb l'estil i confiança de sempre. Més blanc a la Mallorquina. Descomptes fins un 50%.
Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Sabies que a WIC Barcelona els profes em coneixen pel meu nom? I que a WIC Barcelona gaudim de convenis amb universitats de molts llocs del món i fem pràctiques a les millors empreses? Vine a les jornades de portes obertes de WIC Barcelona. Inscriu-te ara a wic.es/portes-obertes. WIC Barcelona. Driving values forward.
Creus que per tenir res bo cal gastar-se un dineral? Doncs dona-li una volta a aquesta idea, perquè amb Gestel el que és bo no és car. Té una fibra boníssima i dues línies de mòbil per només 39,95 preu definitiu. Que vols més? Mira, ara tenim un descompte inigualable. Més d'un 60% en el Xiaomi Redmi 10C. Afanya't, truca ja al 1510. No t'ho perdis.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cineme, història, música. Neix Caixa Fòrum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. Caixa Fòrum Plus, Fundació La Caixa.
Ara, a Carglass, volem que tinguis més bona visió quan condueixis en pluja. Per això, amb la reparació o substitució de qualsevol vidre, t'apliquem el tractament antipluja gratis.
Carglass canvia, Carglass repara.
Promoció vàlida fins a l'11 de febrer. Consulta condicions a carglass.es.
Aquells que ho feu per buscar-ho bé al venedor.
Què tal, Manel?
O perquè sabeu que esteu donant un cop de mà. O perquè li ha tocat a la teva amiga, i si li ha tocat a la teva amiga, per què no tocarà tu, a veure? A tots els que jugueu a l'11...
Ben jugat!
Perquè feu que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ni el mes del teu aniversari ni en el que comença la primavera poden competir amb un mes estalviant. Per això, amb Endesa tindràs un nou mes favorit. Emporta't un mes de consum de llum gratis cada any i per sempre, amb preus estables i sense permanència. Tria un demà millor. Contracta ja el 876-0909 o canvia't a endesa.com.
El perquè de tot plegat.
Són pràcticament dos quarts d'onze. Bueno, avui tinc unes ganes d'escoltar el Pablo Iglesias i a la Mònica Terribas, la Teresa Cunillera, el Màrius Carol, el Miquel Samper i el Tian Riba. És que quan va aparèixer el nom de Rosa Díez, jo vaig dir, això, però això... Perquè ahir, o Juliana, que ja, abans de que el digui el Pablo, jo ja l'he tret avui dues vegades, l'Enric Juliana publicava que el PP queda, amb la manifestació de dissabte, queda retratat, perquè no hi havia Núñez Feijó, hi havia Ayuso, però no hi havia Feijó, i en canvi el Vox és qui es fa gran amb això. I diu, ara, deia Juliana, ara Vox ha de presentar moció de censura sí o sí, i que por los mentideros de Madrid, el nom que sona per encapçalar aquesta moció de censura és Rosa Díez i jo con estos pelos. Pablo Iglesias, què et sembla?
Diu algo més, bueno, que ella es proposa.
Ella es proposa també, sí, sí.
O sea, la clave aquí es entender lo que significa el facha wars, la guerra en el mundo facha, que no es algo de lo que además debamos cachondearnos, porque lo que revela es una enorme fuerza electoral de ese mundo. Hay dos pruebas de que la derecha está muy fuerte para las generales. La primera es que Feijóo ya ofrece al PSOE el pacto para que gobierne la lista más votada, que evidentemente es una manera de ganar el relato y poder decir no me ha quedado más remedio que gobernar con Vox, eso es porque se ve presidente del gobierno, y el segundo es que una parte muy importante de los medios fachas atacan a Vox, y ahí es donde opera de manera fundamental Jiménez Los Santos, reventando al matrimonio Espinosa de los Monteros. Ahí Juliana apunta un elemento muy inteligente y dice, ojo, que en esa misión de taponar el crecimiento de Vox, el Partido Popular cuenta con buena parte de los medios de comunicación de Madrid, los que ya mataron a Casado y pusieron a Feijóo, y además cuenta con lo que llama un cinturón de asteroides, donde habría una serie de plataformas, asociaciones y fundaciones subvencionadas por Ayuso, y donde entra un elemento fundamental, que es el gran partido transfuga de España a día de hoy, que es Ciudadanos. Lo que le va a ofrecer el Partido Popular a Ciudadanos para taponar a Vox es un futuro profesional a arrimadas y a unas cuantas decenas de dirigentes que no van a volver al mercado laboral ni aunque les empujemos con un palo, y que les van a decir: nosotros os dejamos seguir viviendo de la política en el Partido Popular, pero tenéis que ayudarnos a ampliar nuestro espacio con respecto a vos. Claro, lo que pasa es que Vox también juega. Y tiene su propio cinturón de asteroides. Y en ese cinturón de asteroides hay una figura que a nosotros nos puede causar legítimamente repugnancia, pero que opera en las bases culturales del conjunto de la derecha, que es Rosa Díez, que con el discurso anti-ETA puede ser perfectamente la candidata de Vox en una moción de censura, en la que la parte más bolsonarista de la derecha va a jugar también a, bueno, seguir vampirizando a las bases culturales y electorales del conjunto de la derecha española. Pero que los fachas se estén matando entre ellos es mala señal. Revela que claramente se ven gobernando, y ojo, también cuenta Juliana que en círculos diplomáticos se acaban de reunir hace poquito los,
sí, señor,
los embajadores españoles en todo el mundo. De hecho, de esos, solamente hay uno que tenga carné de Podemos. Hay un montón de ellos con carné del PSOE, con carné del PP y con carné de Vox. Y los de Vox ya han contado allí que están trabajando para que Espinosa de los Monteros sea el ministro de Exteriores de Feijóo, igual que lo fue Joschka Fischer de Gerhard Schröder en Alemania. Así que, ojito, cuidado con el ministro de Exteriores que están trabajando los diplomáticos.
Cunillera.
A ver, ya voldría l'Espinosa de los Monteros sembrarse al Joschka Fischer, ¿eh? Però em serveix l'exemple. A veure, jo crec que aquí passa una cosa, que crec que el PP està en una permanent fugida cap endavant. És veritat que en aquest moment les dades de les enquestes poden recolzar, però jo, si m'ho preguntessin, els diria que un no es pot relaxar confiant només en les enquestes. Perquè jo crec que efectivament ells se barallen pensant que guanyaran. No ho sé. Jo crec que es barallen per la posició predominant. I efectivament, quan tu tens aquesta baralla, que hagis d'acudir a un personatge, no dic la persona, el personatge que representa la Rosa Díez, doncs, en fi, a mi em xoca molt que Vox acudeixi a aquest sector, que el dissabte estava a la manifestació, però a veure, que tots, igual que els que ja tenim més d'una edat, tenim un passat, ells també el tenen, no? I la moció de censura està molt estructurada el reglament del Congrés. I això el que demostra és que el senyor Abascal, que ja en va presentar una, sap el cost que té presentar-se a una moció de censura. El senyor Feijóo, estic segura que no ho vol ni sentir-ne parlar, perquè s'hauria de sotmetre a un debat parlamentari que no té res a veure amb una pregunta que es fan de 5 minuts al control parlamentari, que per cert totes li han sortit fatal, i per tant aquí estaríem parlant segurament d'aquesta baralla, també de la gran covardia de la dreta a l'hora d'enfrontar els seus reptes, perquè que ara el PP parli de que voti les llistes més votades, home, té una credibilitat tendent a menys zero, igual que la temperatura ambiental, perquè clar, això només serveix per quan ells són la llista més votada? No va servir a Madrid com va guanyar el Gabilondo? O a Castella i Lleó com va guanyar el Luis Tudanca? Llavors no servia. Serveix ara perquè tu creus que seràs la llista més votada? En fi, jo crec que això també s'ha de posar sobre la taula, perquè aquesta oferta que sembla ser que el senyor Feijóo vol fer d'una manera formal o com sigui, bueno, pues té també les seves carències. I jo crec que ells intenten portar-nos a la dinàmica de donar per fet allò que ells volen que es doni per fet. Jo, sincerament, no m'hi resigno. I si la candidata és la senyora Díez, en fi, no sé a qui s'hauria de resar, però que ens emparin, eh?
Marius.
Jo, respecte a una cosa que ha dit Pablo Iglesias, jo tinc dubtes, perquè quan ell diu que determinats mitjans de Madrid i tal, els seus altaveus, que habitualment, doncs, en fi, senten simpatia per Vox, ara li han retirat part d'aquesta visibilitat, perquè ara el que toca és el PP, jo veig, per exemple, el tractament de la manifestació, i, per exemple, el diari ABC va titular portada la gran manifestació del constitucionalisme. Allò era el constitucionalisme? Un lloc que els dirigents del PP els hi fa vergonya anar? Això és el constitucionalisme? Quin tipus de constitucionalisme? De l'Espanya una grande libre, deu ser, però si no, no ho entenc. Dos, agafes l'altre gran diari de la dreta madrilenya, La Razón. La Razón publica una fotografia, que per cert hi ha una pancarta enorme en què apareixen, sota el nom de traïdors ben gran, quatre figures. Per cert, Pablo Iglesias, l'altre Otegi, l'altre Oriol Junqueras, i el quart mosqueter és el Pedro Sánchez. És a dir, què m'estan dient? O sigui, jo crec, ho dic molt sincerament, és a dir, hi ha una... ho veurem, els acompanyaran, És a dir, jo crec que el que hi ha és un cert intent de blanquejar l'extrema dreta per part de determinats mitjans i determinats plataformes de Madrid. I és contrasta això que aquest microclima de Madrid és molt de Madrid. I, no sé, jo, els que estem a la perifèria, veiem que aquestes coses aquí no te les compra ningú. I allà, no és que te les comprin, és que tenen els altaveus, i clar, i tots no podem de deixar d'escoltar-los. No?
Jo quan el Feijó diu que intenta negociar i oferir-li al Pedro Sánchez que governi la llista més votada, contràriament al que diu el Pablo, però el Pablo deu tenir molta més informació que jo crec que comencen a veure que només podrien pactar amb Vox, que realment no tenen cap altra aliança política i que potser no sumen. I aleshores, si governen la llista més votada i ells fossin una llista més votada, però no sumen de cap de les maneres, però com tot estarà molt fragmentat, el Partit Popular es pot quedar sent la llista més votada i no tenint a ningú qui l'ajudi a governar, perquè ni amb Vox sumaran, doncs jo no veig que ho tinguin tan clar. Estic exactament igual que el Pablo, veient que tot s'està tensant, senzillament perquè tenim les urnes molt a prop, i aquí i allà hi haurà batalla, i les paraules de Pedro Sánchez l'altre dia, comparant les manis, etc., fent aquesta comparació de ni ellos ni unos ni otros, nosaltres som el centre i nosaltres som l'Espanya silenciosa, aquesta casa, i no és ni rupturista ni tal, penso que és que estem davant d'un cicle electoral on cada cosa que es digui en cada moment de manera pública està pensada exclusivament en termes de vot. I aquí el que cal veure és la gent que ens està escoltant i la gent que està pensant en tot el que ha passat en els darrers anys anirà a votar i les urnes tornaran a parlar. I és possible que els mitjans tinguin una certa influència? Sens dubte. Però el que deia abans en Màrius, abans de que tinguéssim aquesta bronca, que algun dia acabarem de discutir bé, perquè m'ha emprenyat molt que parli de banderes... No, dit una cosa que m'emprenya molt. Perquè defensar els drets fonamentals en cap cas és posar-se embolicat amb una bandera.
No era la meva
intenció. I per favor,
deixem-ho aquí.
Que a mi no m'agraden les discussions. Em passa com al meu fill i a més les oblido ràpid.
Puc dir-ho que he estat desafortunat.
Sí o no?
Això sí.
Sí, no, Jordi. El Jordi que em coneix...
Li dura mitja hora.
Em dura zero.
Sí.
Com hi ha gent rancorosa per la vida.
Pensava disculpar-me després del programa, ho faig ara.
No cal, estimat.
No, perquè a vegades...
Ja està.
Escolta'm una cosa, està molt bé. Un es demana disculpar-me del sempre.
Ja està, Màrius. Ja està. De veritat, que no.
Tornem a reprendre.
Però estic d'acord amb el que deia el Màrius. A l'inici de la tertúlia, quan parlava de com consumim la informació, això també afecta el vot. És a dir, de la mateixa manera que consumim via pantalles, via no sé què, la fragmentació també es produeix, però també és veritat que nosaltres busquem la informació entre els nostres.
La bombolla.
Entre els nostres.
Sí, senyors.
Allà a la bombolleta, tots a la bombolleta. I aleshores, allò que percebem que és el gran fenomen, després vas a les urnes i dius, coi... Què ha passat aquí,
clar.
No?
Mira un exemple. Què ha passat aquí? Ahir mirant els diaris, ahir m'agrada molt, tinc ara la sagrada virtut d'anar a comprar els diaris, de llegir-me'ls i tot. Va haver-hi una cosa ahir que em va quedar molt atenció i que ho reflexionava, que és la manifestació de dissabte, delegació del govern espanyol a Madrid, em sembla que va dir...
30.000.
Sí, o 35.000. Però 35.
Mig milió.
I mig milió la... I vaig pensar, mira... Mig milió, o sigui, 35 i mig milió és com el de l'altre dia de 6.500 Albert Valle
a 25.000,
segons l'organització. Clar, jo deia, si la marea, los miles y miles de persones, la dreta toma... Tot això, quan a Catalunya hi havia un milió de persones al carrer, o 800.000, o més d'un milió... Això no es valorava d'aquesta manera numèrica, es valorava d'una altra manera.
Però és que, tant, el que és evident...
La bombolla, que diu la bombolla.
Que la manifestació de l'altre dia va anar bé, i perquè la convocatòria del sector independentista va ser a les 9 del matí un èxit, és que el tractament que em van fer la resta de mitjans era només la bronca contra Oriol Junqueras, que denuncio des d'aquí i que critico des d'aquí a qualsevol persona, no només que digui els disbarats que deia ara el Màrius que li van dir, no?, de dir traïdor, torna a la presó i tot això, sinó que bueno, em sembla impresentable estar matxacant a persones que amb errors, uns o altres, tots, però han lluitat per les seves conviccions i han tingut sacrificis enormes com és estar en una presó. Dit això, la prova de que una mani independentista funciona és que a Madrid l'atenció se centri en una escridassada i no en una altra cosa, i a l'inrevés. Sí. Vull dir que al final...
Mira, per cert, a part de les pancartes que comenta el Màrius, em diu l'Arnau Mañé des de Madrid, que si era la mani del constitucionalisme, i havia, diu... ella estava a la manifestació, seguint-ho per RAC1. Hi havia unes quantes banderes preconstitucional, diu que en va comptar 5 amb l'àliga, 5, 5, just davant de l'escenari, i ningú, ni l'organització, ni els manifestants que hi havia al costat, els van fer apartar.
Bueno.
Sandberg, volies dir alguna cosa?
Aviam, el tema que ha tret ara la Mònica em sembla per dedicar-li un dia una bona estona, que és el tema de la bombolla, sí. Que jo definiria que és també buscar, no saber buscar la centralitat, que és allò que la majoria de la gent vol, no? I en aquest sentit, el que pretén la dreta, o el que pretén el PP, de fer servir l'estratègia de la llista més votada, crec que és un grandíssim error. En els darrers 10-15 anys hem observat a l'estat espanyol com primer capellà el 2015 la irrupció, per exemple, de Podemos va ser capaç d'abraçar el que era el disgust generalitzat de moltíssima gent que havia patit els efectes de la crisi de l'any 2008 a nivell immobiliari, per exemple. Després hem hagut també de veure com el problema o el procés independentista a Catalunya generava una altra inquietud, que era el tema identitari d'una part de l'estat espanyol. I això implica assumir que el bipartidisme que va ser la norma conductual política a l'estat espanyol els primers anys de la democràcia no té la mateixa salut que tenia en aquell moment. I que actualment els dos partits més grans necessiten, com està passant actualment amb el president Sánchez i amb el Partit Socialista Espanyol, de l'ajuda d'altres partits per poder governar un país. Per tant, que el senyor Feijóo i el PP estiguin pretenent fer una crida a que s'instal·li el relat mental a la gent de que la llista més votada és la que té més dret o està més legitimada, crec que és un gravíssim error, i amb això sí que d'acord amb el que deia la Mònica. Crec que el que estan veient és que necessàriament han de començar a pertorbar la mentalitat de la gent, perquè el que s'està instal·lant és precisament una política de pacte.
Val. Tian, vols dir alguna cosa per anar acabant?
Sí, això de Rosa Díez, com que avui hem estat parlant al començament de com ha canviat el món, parlant de les sales de cinema i com consumeix ara, en canvi, la gent, la cultura, amb Rosa Díez passa absolutament el contrari, que és que per ella el món ha canviat zeros, com aquell conte de Monterosso, del dinosaure, i a més amb una perversió del llenguatge molt important.
Igual,
per aquesta senyora...
el dinosaure és ella.
Igual, mira, sí. perdona.
Perdó,
escolta'm,
no,
perquè...
Sense ànim de faltar, que avui estic molt faltor.
No, és un... Sóc aquí i busco sigles.
No, perquè saps, és que, Mònica,
que
justament...
Saps d'aquest concepte?
Recordem,
sóc aquí, jo crec que simplement vull ser.
Recordem la trajectòria...
No cal gaire lluny per trobar-ne.
Recordem la trajectòria de Rosa Díez. O sigui, Rosa Díez ve del PSOE, va fundar un partit que per
això... Va voler ser secretària general del PSOE.
Sí, sí.
Va voler ser secretari general i no ho va aconseguir.
Correcte. I la perversió del llenguatge, que és que va fundar un partit que es deia Unión, Progreso y Democracia.
Sí, sí, sí.
Quan aquesta senyora el que representa és que... Jo crec que ara el món ja no es divideix entre... Bueno, sí, també, No, ara no, que no se m'enfadi el politòleg de capçalera del programa, que és el Pablo Iglesias. Però el món es pot dividir entre dretes i esquerres, els de dalt i els de baix, com vulgueu. Però sobretot ara mateix, en el context en el que estem, el món es divideix entre els demòcrates i els partidaris de la regressió. Doncs Rosa Díez, que és... un exemple de regressió, perquè després d'aquest viatge al PSOE ha intentat anar al PP i ara s'integra a Vox, que ens vagi, en fi, que banderi la cosa aquesta de la democràcia i la llibertat, agafa.
Bueno, que per cert, deixa'm dir que hi va aparèixer una carta al País que no em puc estar. Puc cantar. Una de les... Perdó, no era una carta al País, perdona, era l'article de la crònica del dissabte, deia això. Una de las pancartas más celebradas fue la que reclamaba el regreso del servicio militar obligatorio. Sí, la sujetaban dos personas que se identificaron como Maripaz y Javier. Entrecomillat. Las nuevas generaciones están carentes de valores y eso se conseguía con la mili. Explicaba sosteniendo el palo izquierdo Maripaz. Pero para machos y hembras. Para todos. Quizá no tanto tiempo como antes, pero hay que recuperarla. Aclaraba en el palo derecho Javier mientras agradecía los aplausos de los manifestantes que pasaban por delante. He de dir que jo vaig aprendre molt a l'Emili. Vaig aprendre a fer cafès perquè em van portar a la cantina. Okay. O sigui, no vaig aprendre res, jo. A res. A res vol dir a res. A res. O sigui, però això sí, vaig aprendre a fer cafès.
Però això és el problema d'haver fet una mala transició i no haver dit les coses pel seu nom. Sobretot. Perquè quan tu no has fet una transició, no has dit clarament... i has denunciat clarament el passat i has fet clarament tot el procés que havies de fer, surt això.
Sim, pum.
Sim,
sí, senyor. Sí, senyor. 3:15. Digues, Pablo, digues.
No lo han pensado bien, de todas formas, porque si el servicio militar volviera a ser obligatorio, y obligatorio además para las mujeres también, pues podría haber muchas feministas, muchos indepes y muchos podemitas en el ejército español. Oye, qué tan mal, ¿eh? O sea, a lo mejor podemos debatir esa propuesta y nos queda un ejército plurinacional y feminista.
Caballo de Troya, ¿no?
Claro, efectivamente.
Aviam. Hola, Mudio, ¿qué tal?
Bon dia.
Bon dia. Va ser dilluns passat, oi, que parlàvem
d'això? Sí, just.
Dilluns passat. No recordeu que la setmana passada us vam explicar que a Catalunya s'està estenent una nova estafa per WhatsApp? Els estafadors es fan passar pel cap d'una empresa i escriuen a un treballador seu per WhatsApp. Li demanen que vagi físicament a una botiga o un estanc i que compri targetes regals de plataformes com Google Play, que és aquesta botiga d'aplicacions dels mòbils Android, Apple o PlayStation. Us vam explicar el cas de la treballadora d'una empresa que va caure a la trampa i que es va gastar 1.000 euros. Ho recordeu, oi? Doncs això es va estenent. Què, Sergi? Què està passant?
Doncs està passant que hem pogut confirmar que el número de mòbil que van fer servir els estafadors per fer-se passar pel CEO de l'empresa del cas que us vam explicar ha continuat actiu. Recordem que dilluns passat els Mossos d'Esquadra només tenien constància d'una denúncia per aquest tipus d'estafa, que era precisament del cas que vam explicar. Doncs això, avui, una setmana després, ja no és així. Després d'explicar el cas per antena, vam aconseguir el número de mòbil des del qual operaven els estafadors. El vam guardar i vam entrar...
O sigui, tu tenies el número de mòbil?
Sí.
El dels dolents
per enganyar o intentar enganyar la gent. Llavors, vam entrar a la informació del perfil a veure què hi havia. Primer, el seu estat de WhatsApp és, en castellà, en una reunió,
vale.
I aquest estat de WhatsApp el vam posar el 5 de desembre del 2022, per tant, el 5 de desembre passat. Per tant, aquest número de WhatsApp porta actiu, com a mínim, un mes i mig. O sigui, anem camí
correcte,
dels dos mesos.
Correcte, val.
Però el que més ens va sobtar va ser que la foto de perfil ja no era la que ens havien dit, i el nom del perfil tampoc. Era la foto d'una altra persona i un altre nom i un altre cognom.
O sigui, hem canviat, no el telèfon, però sí... La foto de perfil.
L'aparença del perfil. Llavors vam fer una cerca a Google, vam buscar el nom i el cognom, i vam veure que era la directora d'una altra empresa, també catalana. I la foto de perfil era la que tenia aquesta directora a LinkedIn. Per tant, això ens va fer pensar que segurament...
Perdó, el que entenc és que la persona... O sigui, et fan un WhatsApp a la carta, perquè ens entenguem?
Podríem dir-ho així. És a dir, els estafadors el que fan és, com va explicar el Bruno Pérez Juncà, ells el que fan és allò que ell ho va etiquetar com a enginyeria social en fonts obertes, no?
Vale.
Que és buscar informació tant de possibles víctimes com dels perfils que podem utilitzar per anar a buscar aquestes víctimes. Llavors, aquí el que vam veure clarament és que els estafadors busquen directors o directores,
sí, gairebé,
d'empreses...
És gairebé això, és quirúrgic gairebé, no?
Exacte.
És a dir... És com si ara tu li volguessis... com si ara el Jaume Peral, director de RAC1, volgués demanar-te tu o que anés a comprar, bueno, l'estafador, llavors posaria una foto buscada al LinkedIn del director de RAC1, del Jaume Peral, i a tu t'enviaria un missatge dient, vés-me a comprar això.
Exacte. I jo em posaria la foto de perfil del Jaume Peral, em posaria de nom de perfil del WhatsApp Jaume Peral, i enviaria un WhatsApp a un treballador de RAC1 intentant enganyar-lo això. Llavors, l'endemà vam fer el mateix. I efectivament, una altra foto i un altre nom. El dia següent igual, i l'altre igual.
I sempre amb el mateix mòbil?
Sempre el mateix número de mòbil.
I no es pot actuar?
Aquest és l'element que nosaltres hem pogut.
Aviam, tot el que has explicat és enginyós, però no és sofisticat, eh?
No.
Clar, és seguir el rastre d'aquest telèfon mòbil, no? Exacte. Hauria de ser.
Des del món de RAC1 ens hem posat en contacte amb aquestes companyies, perquè vaig anar fent un bullatge de tots els noms de directors i directores i empreses que sortien en la informació del perfil, i hem pogut confirmar que, des que es va produir l'estafa que us vam explicar el dilluns, sí, per tant ja fa gairebé dues setmanes, perquè venia d'uns dies previs abans d'explicar-ho per antena, almenys hi ha hagut mitja dotzena d'empreses catalanes que han patit aquest intent d'estafa des del mateix número de telèfon. Com a mínim mitja dotzena que nosaltres hem trucat i ens han confirmat. I, a més, el procediment calcat. Un primer missatge en castellà, ja el vam llegir dilluns passat, que diu així: hola, nom del treballador o treballadora, estoy en una reunión, avísame si estás disponible en este momento, necesito que hagas una tarea rápida lo antes posible. Puni a part, gracias, coma, nom del director o directora de l'empresa. Que això, el Bruno Pérez Junca, per exemple, va explicar que era el primer element que ja et fa sospitar. D'entrada, si el teu cap ja t'escriu en català, que t'escriu en castellà, fa sospitar. Però que un WhatsApp vagi signat també és estrany, perquè no signem els WhatsApps normalment.
No, a no ser que pensis que aquella persona ha esborrat el teu telèfon, perquè fa molt temps que no la contactes.
Per exemple.
I llavors diguis, escolta, per cert, sóc jo.
I immediatament després d'aquest missatge: quiero que vayas físicamente a cualquier oficina de correos o tabaqueria. També hem llegit en alguns missatges estanco, fan servir estanco o bé tabaqueria, que venda...
Tabaqueria
és molt sofisticat.
Tabaqueria, tabiqueria... No. Tabiqueria, m'agradaria saber d'on prové aquesta paraula.
I afegeixen: que venda Apple iTunes, Google Play o Steam Card y compres una. Necesito los códigos en el reverso de las tarjetas para una presentación a nuestros clientes. I pregunta: ¿qué tan rápido puedes hacerlo? Recordeu que el que vam explicar era que quan tu anaves, compraves la targeta, quan els hi passaves el codi, ells automàticament es descarregaven i amb aquest codi traien els diners de la targeta regal. El cas que vam explicar dilluns passat, va comprar una targeta de 200 euros, una altra de 300 i una altra de 500, que suma aquests 1.000 que van.
Que també són estafes una mica de pret de porter, dir-ho, dient-ho, en fi, tot el carinyo del món. Vull dir, és a dir, el risc que tenen pel cost que obtenen...
L'altre dia, una persona amb la que vaig coincidir tornant a l'AVE em va explicar que l'havien estafat, perquè m'estava comentant això que estava comentant en Sergi, que el van estafar... també, que era una estafa que s'havia produït per Wallapop. És a dir, Wallapop, l'empresa de Wallapop sempre diu sobretot, no feu cap transacció que no sigui a través nostra. I en aquest cas era una persona que havia fet una transacció i llavors el que suposadament li venia el producte li va fer a través de la seva targeta i en privat. Li va estafar 500 euros d'una plomada bon matí. Vull dir que aneu amb compte amb tot això.
Una d'aquestes empreses és Raipa, que és una empresa del Vallès Occidental especialitzada en el disseny d'equips de laboratori. La Teresa Espinar és la directora executiva de l'empresa. Hola, Teresa, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I la Vanessa González és la directora financera d'aquesta empresa. Hola, Vanessa, bon dia.
Bon dia.
Tu vas ser, Vanessa, qui va rebre el missatge dels estafadors, no?
Sí, així és.
Sí. Què veies en el xat? Quina foto i quin nom et sortien?
Bueno, em sortia la foto de la Teresa, però sí que és cert que no és la foto que ella tenia al seu perfil de WhatsApp. I llavors, tal qual, són els missatges que heu comentat. Estoy en una reunión, avísame cuando estás disponible. A mi el que de primer cop em va sobtar és perquè jo amb la Teresa parlem català. I llavors escriure així em va sobtar molt.
Clar, com deia ara el Sergi, la setmana passada el Bruno Pérez Junca va explicar que els estafadors feien el que s'anomena enginyeria social en fonts obertes, no?, per aconseguir dades de les víctimes. És a dir, busquen informació a través de la xarxa. Per exemple, Teresa, tu tens LinkedIn?
Sí, jo
disposo de LinkedIn, però també és cert que no van agafar la meva foto del LinkedIn.
Ah?
Van agafar una foto que tinc pública, si poses el meu nom per Google, perquè bueno, en un moment determinat vaig sortir en el diari Terrassa i van agafar aquesta foto. I si pots, si tecleges el meu nom, és la primera foto que surt.
Al Google, eh? Si poses el teu nom, sortirà aquesta, molt
sí,
bé.
Sortirà aquesta.
Tu, clar. I tu, Vanessa, tens LinkedIn?
Sí, sí que en tinc.
Sí que en tens. Quant temps fa que treballes a l'empresa?
Ara al març farà 2 anys.
2 anys. Clar, uh-huh. Primera cosa rara. Canvia la foto del WhatsApp d'ella i, a més, té el tema, el tema de que parleu en català i surt en castellà. Vas caure en l'estafa?
No.
No, no. 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 Què vas fer llavors? Vas dir-li amb ella?
Bueno, no. Sí, en un primer vaig rebre aquest missatge, però sí que és cert que als 10 minuts o així em van fer una trucada per WhatsApp. I dic, ostres, que estrany. La vaig intentar agafar, però jo no escoltava res. I llavors em va escriure, no puedo oírte, no sé si puedes oírme. I em va enviar el quiero que vayas físicamente a cualquier oficina de correos o tabaquería. Mm. I amb això ja ho tenia clar, que era una estafa.
Ho vas denunciar als Mossos o ho veu denunciar als Mossos des de l'empresa?
Sí. Sí, sí, quan la meva companya, la Vanessa, com explica, em va trucar i em va dir, escolta, em penso que estem sent víctimes d'una estafa, em va fer uns pantallazos, m'ho va enviar per WhatsApp i vaig dir, sí, això no és meu, evidentment. Vam decidir anar als Mossos d'Esquadra, llavors vam trobar-nos allà i res, vull dir, vam denunciar-ho. El que passa que, curiosament, no, el fet de no haver estat estafades, el fet de que no ens haguessin tret els diners, no ens van fer cap tipus de denúncia, només donar el número de mòbil amb el qual s'havien posat en contacte amb nosaltres, uh-huh. I ja està. Vull uh-huh. dir, no va ser res, 2 minuts.
Déu-n'hi-do. Teresa i Vanessa, sí. L'empresa Raipa de Terrassa, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. És evident que els estafadors ho tenen tot bastant controlat, que fan és una investigació prèvia, ara veia coses que no poden controlar. Pedro Hernández, bon dia.
Hola, bon dia.
El Pedro és director global de recerca de l'empresa Evidence. Tu vas ser objectiu dels estafadors, també, no?
Sí, correcte, molt semblant a el que esteu explicant ara mateix.
O sigui, també va rebre el mateix missatge de la tabaqueria i tot això.
Sí, jo vaig rebre el missatge, primer de que si podíem parlar o alguna cosa així abans de la tabaqueria, i com estava enmig d'una reunió no vaig poder agafar el telèfon, vaig rebre la trucada de WhatsApp.
La trucada de WhatsApp. Sí. Vas contestar immediatament?
Sí, vaig veure la trucada, en el nostre cas es donava la coincidència d'una situació una mica particular, i és que el cap de la nostra companyia, que és qui estava trucant, s'havia comunicat la marxa de la companyia durant les minuts abans, aleshores va ser una mica estrany.
Sí, estrany. I en la trucada, qui hi havia a l'altra banda del telèfon?
No, la trucada, vaig agafar la trucada i vaig dir hola, hola, però no contestava ningú. La trucada, la meva opinió, és que era una mica, escolta, llegeix-me, que t'estic escrivint coses i no puc parlar.
Com deies, també és la mateixa situació que t'escrivia el teu cap, eh? Que ja no ho era, però t'ho escrivia ell.
Exacte, era el meu cap.
Vale, tu vas comentar-ho després amb ell mateix, com va fer la Vanessa amb la Teresa, o què vas fer?
No, nosaltres a dins de la companyia ja portem un any que ens estan formant dins d'Evidence per tot el tema de phishing i tot això. El nostre equip d'IT ens ha format a tota la companyia, en un dels directors, i el que vam fer és reportar-ho dins de la companyia com un sistema de phishing, perquè no és la primera vegada que ens passa.
Déu-n'hi-do. Ho has denunciat tu, Pedro?
No, ho vaig denunciar, com vaig dir al director d'IT de la companyia, ho vaig posar, i el que sí que vaig fer és, dins de la compte de WhatsApp, pots bloquejar el contacte, i no només això, sinó reportar, no me'n recordo com es diu, però és algo així com reportar un phishing o
sí,
algo així,
sí.
I ho vaig fer, i automàticament el que fa és que tota la conversa, tot això desapareix del telèfon, eh?
Ah, està bé, interessant. Pedro, moltes gràcies, que vagi bé.
A vosaltres.
Vale. Per cert, el número de WhatsApp, Sergi, continua actiu, eh?
Sí, però el que passa és que no sabem del tot si l'estan fent servir a hores d'ara per continuar estafant. Per què? El que podem dir és que té la mateixa foto de perfil que tenia dijous passat. Per tant, si la posen dijous per fer l'estafa divendres, potser ara han deixat el cap de setmana i ara mirarem a veure si hi ha canvi al llarg del matí. Jo ho he mirat abans de venir a l'estudi i continuava la foto de dijous. I de nom de perfil del WhatsApp no apareix cap nom. I sembla com si estigués ara mateix en stand-by.
Samper, què dius?
No, que abans deia el Màrius que no era sofisticat, però crec que hi ha un element que no s'ha comentat, que és que segurament aquest telèfon deu ser d'aquests que van amb targetes de prepagament.
Sí. Mm-hmm.
I no té, per tant, no es pot identificar amb un propietari, sinó que és un...
Però pot seguir la pista, on s'ha comprat... Qui...
Sí, però sí. És molt més complicat. En el món de la delinqüència això és molt habitual. Compren telèfons i quan no convé es trenca aquella targeta i es compra una altra.
De totes maneres, tingueu cura del que us envien el missatge, sobretot si és en castellà i us comuniqueu en català, i si us comuniqueu en castellà, la paraula tabaqueria, que seria una paraula que bàsicament... Conec molt poca gent que utilitzi aquesta expressió per dir que en tot cas seria un estanc, però una tabaqueria em estranya. En fi, gràcies, em vol dir
que igual no és gent d'aquí.
Podria ser, és probable, és molt probable.
És un terme...
Que no és molt poc utilitzat aquí.
Igual l'hem trobat al diccionari,
però... La RAE existeix, sí, sí, per sí això, però no, la tabaqueria existeix. La
RAE... Hi havia un altre que és quan pregunta, dime en cuánto tiempo puedes hacerlo, també ho fa d'una manera, que és una frase que a mi m'ha sonat molt rara.
Sí, diu, avísame si estás disponible en este momento, necesito que hagas una tarea rápida lo antes posible. No,